Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts, ja enfilant la recta final en la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts. Avui hem de parlar de running, com sabeu. Ho fem sempre en companyia del gerent de Runner Square, Santi Torres. Santi, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Hem de dir que continuem amb el repte, el Sant Cugat a fons Challenge,
sí,
que això està en funcionament des del 6 de maig,
sí,
que continuem animant el personal, a la gent que s'hi sumi, que s'hi apunti, que hi participi, que del que es tracta és de fer salut.
I participar, no? Com tu molt bé has dit ara mateix.
A la part final farem un recordatori de quin és el funcionament, com
sí,
ho han de
si
fer.
Si hi ha alguna persona que encara té algun dubte o li ha sorgit algun petit problema, no sap com donar-se d'alta, com registrar-se, etc., doncs farem 5 minutets de recordatori per tothom.
Val. Perfecte, doncs dit això, avui abordem un altre tema que també és un tema interessant, sobretot per aquells col·lectius, entitats o persones que en un moment donat s'han plantejat organitzar una cursa popular.
Sí.
Perquè pot semblar fàcil.
Fàcil, però
hi ha moltes coses
a tenir en compte.
Sí, senyor.
Llavors avui ho abordarem sota el punt de vista de popular, perquè hi ha molta gent que, sobretot en municipis petitons o inclús tenen aquestes associacions que potser els hi agrada fer emprendre curses noves o buscar alguna tipologia d'activitat vinculada al nostre món que sigui innovadora i vulguin abordar una miqueta com es podríem organitzar i quines coses a tenir en compte, perquè ja farem una radiografia molt senzilla, però cosetes bàsiques a tenir en compte i que crec que potser doncs, alguna persona que potser a nivell de, el que dèiem fa un moment, d'associació, de nivell de grup d'amics o vulguin organitzar algun esdeveniment d'aquest tipus, doncs que sàpiguen quines coses a tenir en compte.
Ara pensava, a Catalunya, si haguéssim de comptabilitzar totes les curses populars que hi ha al cap de l'any...
És una bogeria. És una bogeria, et diré només, per exemple, a el que és la ciutat de Barcelona, val? A nivell de lo que seria el Departament d'Esports, tenen ja tots els caps de setmana de tot l'any copats de curses. O sigui, és un autèntic problema, a vegades intentar...
En el calendari, ja no
hi caben. En el calendari buscar un foradet, val? Per poder inhibir algun tipus de cursa.
També seria interessant emmarcar o definir ben bé que és una cursa popular.
Sí.
Per diferenciar-la de la cursa.
Sí, evidentment aquí
els professionals
exacte,
i la gent que
aquí no estem parlant ni de maratons, mitja maratons, que serien ja curses professionals o semiprofessionals, no? Estem parlant d'una tipologia de cursa que podem organitzar nosaltres d'una manera molt molt social, que sempre i quan depenent de la ubicació d'on organitzem aquesta cursa, haurem de tenir aquells permisos o aquella col·laboració amb els ens locals, siguin ajuntaments, siguin diputacions, una miqueta depenent de part del traçat que vulguem fer, perquè, clar, moltes vegades hi ha implicació de via pública, de lo que sigui, tot el que és el tema de territori que potser està protegit. Són cosetes que, evidentment, s'han de tenir en compte.
Molt bé, doncs ens plantegem organitzar una cursa d'aquest estil, una cursa popular. Què és el primer que hem de fer?
Mira, el primer plantejament és com la volem fer, quan, a on i per què. Serien les quatre preguntes bàsiques que s'hauríem de fer per fer, diguéssim, una miqueta l'estratègia de com muntar una cursa. El primer que hem de tenir en compte és que, esclar, per poder muntar una cursa requerim d'un temps mínim. A nivell popular, com el que estem parlant ara mateix aquí, hauríem d'establir més o menys que necessitaríem uns 6 mesos d'antelació per tenir més o menys un temps adequat per preparar en condicions i planificar bé una cursa, Val? No estem parlant de curses professionals o curses del calendari habituals, que això ja tenen un altre tarannà i ja porten unes altres dinàmiques perquè hi ha patrocinadors importants, venen atletes a lo millor a competir de primera categoria, són curses que igual hi ha 10.000, 20.000 corredors, és una altra història. Val? Però el que nosaltres estem parlant avui és cursa popular, més o menys contemplem 6 mesos, i sobretot si no tenim experiència. Llavors, això per què? Perquè a lo millor hem de fer algunes gestions amb els organismes locals pertinents, que és el que dèiem ara fa un moment, si s'han demanat algun tipus de permís. Evidentment també hi ha temes de si es té que fer servei d'assistència sanitària, perquè moltes d'aquestes curses
s'han de sol·licitar els serveis?
Serveis sanitaris, serveis de neteja, si es té que demanar algun tipus de permís específic i també estar coordinats o amb protecció civil si és una cursa en muntanya o amb la policia local de l'entitat si estàs també fent servir la via pública. Aquestes cosetes s'han de tenir en compte perquè s'han de fer les peticions pertinents als ajuntaments, i a partir d'aquí cada població pot tenir les seves diferències a nivell normatiu.
I en el cas de muntanya, perquè estem pensant en la cursa de ciutat, no? El que hem comentat
sí,
ara.
Sí, ara comentaré un altre aspecte que tenir en compte és quina tipologia de cursa volem fer. Llavors, dintre de la tipologia de cursa que vulguem fer, clar, no és el mateix fer-ho a nivell urbà, una cursa urbana, que una cursa en muntanya o de trail, com coneixem en Malargot. Per què? Perquè en una cursa urbana tenim la incidència de via pública, però és que, a més, una de les coses que normalment també haurem de valorar, si volem donar-li un caire que sigui emblemàtic o que tingui un al·licient pel corredor, és fer-lo, intentar fer que aquesta cursa passi per llocs emblemàtics o històrics o de renom de la ciutat, per donar-li aquest caire una miqueta més, diguéssim, de notorietat. Val? De dir, és que clar, és quan, si per exemple fem una cursa aquí a Sant Cugat, doncs lo maco, jo entenc jo, i la fem urbana, és passar pel casc antic, el monestir, tota la part central de la ciutat, no? Per exemple. En el cas de que volguéssim una cursa de tipologia més de trail o d'exterior, clar, aquí hauríem de buscar, doncs, que primaria més tot el tema del medi natural, aquells punts emblemàtics del nostre entorn que considerem que serien macos de poder passar, veure, disfrutar, perquè nosaltres el que volem amb aquest tipus de curses és disfrutar no només de que un mateix faci activitat, sinó del paratge, no? Vull dir, és la component aquesta que sempre busquem, no? Fer esport i també disfrutar de l'entorn.
Però fent referència a una de les coses que hem de tenir en compte, com el que abans comentaves, els permisos, autoritzacions, o sigui, tots aquests tràmits que s'han de fer en el cas d'una cursa en l'entorn natural,
sí,
doncs també requereix,
sí,
d'aquestes gestions.
Sí, perquè en aquest cas encara podés complicar més, perquè posem el cas d'aquí de Collserola, clar, aquí segurament s'haurien de fer les accions pertinents, doncs, amb el consorci, amb la Diputació, amb aquells ens que formen part del patronat que hi ha de Collserola. Per què? Perquè és un espai natural reservat. I a més també hi ha altres curses. El que dèiem, buscar la data adequada.
El calendari.
El calendari,
exacte.
Perquè potser volem fer-ho amb una data que ens agrada, perquè fa bon temps, ara per exemple són mesos propicis per fer curses, al mesos d'abril, maig, juny, per la climatologia, perquè el dia és llarg, etc. Però és que potser tenim el calendari ocupat.
Exacte. O sigui, això ho hem de preveure. I d'aquí aquest temps que necessitem, no?, per fer tots els preparatius. Primer, perquè en el calendari ens quedi clar que aquella data és una data òptima, que no ens trepitjarà ningú, si és possible,
sí,
i que, per tant, la podrem dur a terme amb
garanties. Per això, moltes vegades, amb el tema de les dates, que, com deia abans, és molt complicat perquè hi ha molta cursa ja calendaritzada, a lo millor, doncs, hi ha gent que diu, doncs, bueno, doncs, anem a donar-li un caire diferent i busquem una tipologia de cursa que per dates puguem fer-la nocturna, per exemple, és una opció. Llavors, d'aquesta manera, doncs, no ens trepitgem a lo millor, doncs, una mateixa cursa que hi hagi, doncs, que sigui diurna. Per què? Perquè el temps s'ho permet. Estem en una climatologia de mesos adients i per això és important tenir en compte el tipus de cursa i les dates que la volem fer. Són alternatives.
I quan pensem en una cursa d'aquest tipus, una cursa popular, el tema de la distància també és un element a tenir en compte.
Exacte, hi ha dos factors més o dos passes més a tenir en compte, que és la distància i el nom que li volem donar a la cursa. Vale? En quant al nom, clar, a les curses sempre intentem buscar un nom que sigui comercial, que doni ganxo. Sempre s'ha de ser creatiu i intentar buscar-li un punt diferencial que sigui que cridi l'atenció a la gent. Val? Llavors, no sé, hi ha moltes...
lemes,
busquem lemes. Els que vulguem. Jo, per exemple, aquí a Sant Cuat feien una, que era aquest que era, que també ara aquest any últim no la vam fer, que no es va fer, perdó, que era la Moonrace, que era molt maca, perquè era la cursa
organitzada
aquesta...
Organitzada pel CAR.
Pel CAR, nocturna. Doncs pues, clar, Moonrace, cursa de la lluna. Vull dir, sempre, i en aquest cas era nocturna, perquè es feien, sembla que a partir de les 8 de la tarda. Llavors, bueno, he posat un exemple, que és aquí proper, perquè crec que dona idea una miqueta de la creativitat i el valor diferencial que volem posar.
La singularitat que pot tenir, sí.
Val? Un altre exemple d'aquesta cursa, per ja que parlem d'aquesta, que passava pel centre de Sant Cuat, pel monestir. Val? Vull dir que una cursa, diguéssim, de recorregut també emblemàtic, buscant aquestes sintonies, no? de l'espai urbà, combinar tot l'esport amb el que és el nostre entorn.
I que a més tenia la gràcia que fent servir aquest nom doncs es feia el dia en què aquella nit hi havia lluna plena. Aquesta... No està ben trobat,
Sí, són cosetes que vull dir que de cara a la gent que vulgui adinsar-se en aquest món i tingui una bona idea i vulgui fer alguna cosa, doncs, bueno, són aquests punts diferencials que les curses populars li podem donar respecte a les curses que són més, ja diguéssim, del calendari general, no? Estandarditzades.
El tema del nom jo crec que ens ha quedat prou clar.
Val? I després hi hauria la distància. Val? La distància també és important perquè quan parlem d'una cosa popular no podem embrancar-nos a fer curses de llargues distàncies perquè potser primer són curses amb un perfil de gent que el que vol fer és disfrutar de l'esport. Segon, si estem ja en curses de llarga distància segurament els requisits que ens demanaran seran més exhaustius. Val? Perquè també les curses de segons quines distàncies ja poden estar homologades, amb la qual ja a nivell federatiu, a nivell normatiu, aquí podem trobar doncs, una miqueta més impediments, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, perquè és més farragós i més complicat, amb la qual haurem de buscar doncs, distàncies molt més assequibles, que poden ser curses de 6 quilòmetres, de 8 quilòmetres, de 10, que és, diguéssim, el més popular com aquestes curses més conegudes que trobem al calendari, com som la cursa del Curt Inglés, la cursa dels bombers que va ser aquest cap de setmana passat, la cursa de la dona, que són curses que són de 6, de 7, de 8 quilòmetres, i que tothom s'hi veu amb cor de poder afrontar-ho i més si és amb aquest caire social.
Entre 5-10 quilòmetres són les que més...
Jo crec que seria l'òptim.
Són les que més hi ha.
Més hi ha.
Ara, tu ets partidari o s'acostuma a fer que es marquen precisament aquestes dues distàncies per donar més opcions a que la gent hi pugui participar?
Sí, a veure, el donar opcions, clar, també l'organitzador té un hàndicap, que és que, sobretot quan ho fas per primera vegada, que no tens un històric, és quanta gent s'ha d'inscriure a la cursa, que d'això ara també en parlarem, perquè, clar, tot això també va afegir a fer un pressupost de costos de la cursa, val? Amb la qual cosa, si fas un tipus de cursa que sigui no molt dura, tens més probabilitats que la gent s'animi a participar. Per això sempre potser doncs, podem buscar el fet de dir-ho les dues opcions, no? Una cursa més curteta, una més llarga, en diferents modalitats, d'homes, de dones, de nens. Sempre buscar una miqueta quins objectius ens volem marcar.
Molt bé, doncs ara que ho deies, anem a pel pressupost, que segurament és el tema més complex per qui organitza una prova d'aquest tipus, no?
Clar, el que s'ha de tenir en compte amb aquestes curses, evidentment que, clar, tot val diners organitzar, val? Evidentment costa avui en dia molt aixecar patrocinadors i més si no tens un històric i no tens un mecenes que potser vulgui engegar una activitat d'aquestes conjuntament amb l'entitat que vulgui organitzar-ho. Llavors, clar, si hem de comptar que hi ha uns permisos mínims a nivell dels organismes locals, si potser també hem de tenir en compte que s'ha de tenir uns serveis sanitaris, s'ha de tenir una neteja, vols fer també uns petits premis de la cursa, tot això vas fent uns petits costos que has de sospesar, val? i d'alguna manera has de tenir en compte a l'hora d'elaborar el pressupost, no? I després, clar, per altra banda, has de fer una estimació de quants inscrits tu creus que podràs aconseguir en fer participar a la cursa, perquè llavors aquesta balança de número d'inscrits en pressupostos directes de despeses de la cursa, has de fer trobar quin preu per inscripció hauràs de poder treure per poder que sigui atractiu per l'usuari que es pugui inscriure a la cursa, perquè clar, si fas un preu de sortida molt car,
clar,
això és una...
Si la cursa és popular, el preu ha de ser popular.
Exacte.
No, no podem estirar més el braç que...
I aquí ja està, diguéssim, la gràcia i lo complicat de poder buscar aquest equilibri, no?
Però normalment, no ho sé, tu en saps més com funciona tot això. Quan s'organitza una cursa popular d'aquestes, evidentment s'intenta que no generar despesa.
Correcte.
Però tampoc no crec que l'objectiu sigui aconseguir un marge econòmic.
Val, i aquí seria una miqueta el punt final de tot el procés, de quins objectius ens marquem a l'organitzar aquesta cursa, no? Poden ser objectius econòmics, com tu molt bé deies, normalment amb una cursa popular no seria el cas, però bueno, pot ser que potser l'objectiu econòmic sigui vinculat amb un fi solidari, que potser diem, escolta, mira, muntem aquesta cursa, volem cobrir les despeses mínimes d'organitzar-les i volem generar un petit remanent per a una causa benèfica, val? Que seria un objectiu molt, molt, molt lloable i un objectiu molt habitual amb el tipus de curses populars. Llavors, seria el fet de dir, doncs jo prevec els costos que em suposa organitzar la cursa i després d'aquests costos jo tinc en compte que a cada cursa faig un donatiu o una aportació a l'objectiu benèfic que ens marquem a la cursa que pugui ser d'un euro, mig euro, dos euros, una miqueta valorar també que la gent normalment pugui participar i donar doncs, el seu gra de sorra per la causa que estem movent.
Normalment no? S'afegeix aquesta aportació a cada inscripció que es fa.
Sí,
no?
Hi ha algunes que hi estan incloses a dir, escolta, mira, doncs la inscripció val 10 euros per dir alguna cosa i d'aquests 10 euros un euro anirà vinculat cap al fi benèfic. O hi ha altres modalitats que diuen, doncs la inscripció és tant, sigui de 8 euros, m'ho invento ara, i que potser tu després dius, et demanen, vols aportar una assignació addicional amb una cosa benèfica a nivell voluntari que tinguis l'opció. Es poden manegar de les maneres que es vulgui. Això ja és també estratègia de l'organitzador com vulgui enfocar-ho.
Per tant, a tenir en compte també això dels objectius, diguem, podrien ser objectius econòmics amb una finalitat solidària,
sí,
com ara comentàvem, també podria ser social,
sí, exacte. A nivell, poden ser objectius a nivell de merchandising, que potser hi hagi alguna marca que surti nova al mercat que a través de curses d'aquestes característiques que són més properes i que a nivell d'impacte d'esponsorització és més baix, evidentment, vulguin fer una acció comercial i que també ajudin a poder realitzar la cursa i a nivell de fer publicitat de la seva marca, moltes vegades és una fórmula, i també un altre objectiu sigui que a través d'aquesta cursa volem fer comunicar i influenciar la societat per determinats objectius que potser doncs, darrere d'aquesta cursa tinguem una finalitat doncs, doncs, potser doncs, en benefici doncs, d'alguna fundació, d'algun col·lectiu que potser ens interessi i que vulguem fer...
La cursa de la dona seria un exemple,
exacte,
no?
Exacte, doncs una miqueta aquest tipus d'estratègies. Vale? I a partir d'aquí doncs, poden haver-hi molts altres tipus d'objectius que cadascú es pugui marcar, però això serien, diguéssim, els bàsics i més habituals que es fan servir.
Tornant una mica al pressupost, tu t'atreviries a donar una xifra bàsica bàsica per Mira, organitzar una cursa d'aquest tipus?
Jo et diria el que està més estandarditzat, perquè tinguem en compte números, en curses ja d'una certa envergadura, val? Per exemple, tipus mitges maratons i maratons, es diu que el cost és 1 euro per quilòmetre. El cost de la inscripció per persona és 1 euro per quilòmetre. Què vol dir? Això és estandarditzant. Amb una mitja marató ens estiríem a anar, són 21 quilòmetres, 21 euros inscripció per persona. ¿Vale? Amb una marató serien 42. Clar, estem parlant ja d'un àmbit més professional. ¿Vale? Però amb una cursa d'aquestes més populars, doncs normalment nosaltres que coneixem del curses d'aquestes que hi ha ara en el calendari, que no són tan conegudes, que potser són curses que van 300, 400 persones, una cursa de 10-12 quilòmetres, però està costant això, entre 10 i 12 euros la inscripció a la cursa. Per què? Perquè a més aquestes curses tenen un valor afegit, que és que quan tu acabes, a més normalment sempre hi ha una botifarrada, hi ha l'àmbit aquest més social, que també tu estàs donant més cosetes al participant que està participant a la cursa.
Clar.
Per tenir una orientació.
Bé, doncs, hi ha feineta, eh?
Sí, no.
Per organitzar una cursa.
Té feineta. Evidentment, s'ha de tenir moltes ganes, molta il·lusió i molta creativitat. Jo torno a dir que és molt maco aquestes iniciatives, val molt la pena, sobretot curses d'aquestes populars a nivell familiar, que pugui participar tota la família, i amb aquest punt final que ara he fet el comentari, acabar amb una botifarrada, amb alguna cosa d'aquestes, que això jo crec que és un plus que la gent cada vegada valora més, perquè al final volem participar, volem fer esport, però també volem després compartir i tenir aquest àmbit social, aquest punt de més de dir, escolta, mira, hem fet esport, ens ho hem guanyat, i després fem un petit àpat o una recompensa a través d'aquest tipus d'accions.
Jo remarcaria molt la creativitat. Aquest concepte, perquè, clar, curses populars ja n'hi ha moltes. El tema està en que hi hagi un ganxo, que hi hagi alguna cosa especial que la faci diferent.
Correcte.
I que això creï un atractiu per al corredor.
Sí, sí.
Que vulgui participar, perquè si és una més...
I el que dèiem, vinculada a qualsevol tipus de disciplines de les que aquí parlem al nostre programa, de caminar, de córrer, d'urbana, de muntanya. Jo aquí obro les portes, si hi ha algun oient que té alguna idea que sigui bona i que creu que pot tirar endavant, nosaltres també sempre estem oberts a escoltar pues, possibilitats de fer coses noves, i no tanquem les portes a ningú, inclús ajudar dintre a través nostra de Running Square a poder fer activitats d'aquest tipus. O reptes vinculats a alguna idea que tinguin.
Doncs ara que parles de reptes, parlem del nostre repte, el Sant Cugat a Fons Challenge, que encara són a temps de participar.
Sí, estem a temps de participar-hi, i jo per això volia fer 2 minutets de recordatori a la gent, una miqueta per si algú encara no té clar de com participar-hi. Torno a recordar-ho.
El primer que hem de fer és...
accedir a la plataforma, que és runnersquare.com. Val? A partir d'aquí ens registrem, si no estem donats d'alta, a la web de Runner Square.
I una fitxa amb les nostres dades.
Exacte, l'habitual.
Però que no us amoïneu, no. Vull dir que són quatre dades bàsiques.
Quatre dades que no cal omplir-les totes de cop, sinó fer les bàsiques que es demanen per poder acreditar-se. Un cop ja ens hem registrat, rebem un email de confirmació que ja ets de la comunitat de runnersquare.com, i a partir d'aquí entrem amb el nostre perfil d'usuari, que serà el nostre email i el nostre password que haurem posat per donar-nos d'alta, i accedim a el que seria l'apartat de reptes. Dintre de reptes busquem els dos reptes que tenim del Sant Cugat a Fons Challenge de Walking i de Running, i aquí, un cop l'obrim, ja veurem que hem de unir-nos al repte. Val? Un cop ja estem units al repte, no hem de fer res més que començar a fer activitat vinculada a la disciplina que vulguem fer, sigui córrer o sigui caminar, i un cop ja guardem l'activitat, ja se'ns puja directament
al nostre compte
i al rànquing que tenim individual i col·lectiu. Llavors, per poder participar en el rànquing individual i col·lectiu i que la nostra activitat se'ns pugi, podem fer-ho de dues maneres. Fent servir l'APP de Runner Square, que ens la baixem també dins de la plataforma en el moment de donar-nos d'alta ja l'oient ja veurà que hi ha dues opcions, sigui per Android o sigui per iOS, per iPhone, que ens la baixem i enregistrem l'app. O si no, si nosaltres habitualment fem servir qualsevol tipus de dispositiu que sigui rellotge homologat amb nosaltres, que sigui Polar, Garmin, tots aquests habituals que coneixem, o plataformes com Fitbit, Runtastic, Runkeeper, totes aquestes les tenim dintre de la nostra plataforma en el perfil de l'usuari, en el sistema que en diem Connect. Allà ens activem i ja automàticament quan ens enloguinem amb aquestes plataformes, ja cada vegada que guardem un entrenament ja se'ns puja directament al repte, perquè prèviament ja estarem units al repte. Si qualsevol usuari oient té algun tipus de reptes, de problema, a dins de la nostra plataforma hi ha un email de contacte que ens escriu i nosaltres amb moltes ganes i sense cap tipus de compromís, els hi resoldrem el dubte o aquella coseta que tinguin problema. També recordo, si ens donem d'alta ara, no vol dir, com que el repte va començar el dia 6, tota la nostra activitat històrica que tinguem ja feta ens comptarà des del dia 6, que vol dir que a l'usuari que no pateixi, tot allò que hagi fet, quan volquem totes les dades seves de l'historial, ja tota aquella activitat que hagi fet a partir del dia 6 que vam iniciar el repte fins ara, ja li sumaran el repte.
Vull dir que hem de recordar que els participants que ho hagin fet bé,
correcte,
poden tenir premi.
Jo ho dic, són premis molt xulos, molt divertits, que els ja vam comentar, des de gorres tècniques per poder córrer ara de cara al solet que fa i la temperatura alta, com unes samarretes tècniques i unes mans molt xules que nosaltres com a René Square sortejarem entre els primers classificats de cada categoria.
Molt bé, doncs espero que us haguem convençut per participar en aquesta proposta que hem fet des del Sant Cugat a Fons amb Runner Square, aquesta iniciativa compartida i conjunta.
Esperem
veure
si ja s'acabem d'engrescar.
Molt bé, Santi, doncs t'espero d'aquí un parell de setmanetes per continuar parlant de més temes de running. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, bon dia.
Gràcies.